4:04 de la tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, pilotes fora, la primera tertúlia del 2015, en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, en Toni, que ens porta unes quantes dades, com sempre, interessants per saber una miqueta què és el que està fent el Sobrense. Fins ara,
cosa molt bona.
Dades curioses.
Cosa molt bona.
Dades curioses, números sí. També del proper rival, del canvi de LED, que és un sí. Equip temible, sobretot, al seu camp.
El seu camp, sí, és un equip molt complicat. De fet, l'any passat ja se va quedar a les portes de pujar, uh-huh. I aquest any està fent un campionat sensacional. Si no és perquè a darrere té Unificació Bellvitge, que té un equipàs, o bé Vistalegre
mateix.
O Sobrense.
Sí, sí.
O Sobrense. O Sant Mauro, compta amb el Sant Mauro, que encara no ha dit la seva, però compta amb el Sant Mauro, que està allà i s'ha col·locat allà i de tapadet i farà feina. Però el canvi d'alet és un molt bonic.
Ara les comentem, Toni. També ens acompanyen aquesta tarda en Ramon Filella. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda, bon any a tothom.
Bon any, senyor, què tal? Ara comentàvem, estem gairebé a punt d'acabar la primera volta.
Sí, sí, el temps para de pressa.
Això va rapidíssim.
Cada mes amb el tema del futbol, acaba una setmana i ja penses en la següent.
Sí.
Tot va molt de pressa. No te n'adones i ja estem a mitja lliga. Sí, sí.
Molt bé, doncs el Ramon, que també ens ha d'ajudar a analitzar una miqueta el que està passant fins ara, i avui també saludem a l'Aleix Ramírez. Aleix, molt bona tarda.
Bona tarda i bon any, i tu?
Què tal, senyor? Igualment.
Bé, anar fent, treballant, com sempre.
Des de la discreció.
Bueno, és com millor es treballa.
Molt bé. Bé, escolteu-me, del que s'ha vist fins ara, i si us sembla, comencem per la segona catalana, la que estàvem fora de micròfon comentant una miqueta les virtuts, sobretot dels equips que manen a la classificació, canvi de LED, Bellvitge, Vistalegre, el Sobrense, el Toni ens deia, no oblidem que per aquí també hi ha el Sant Mauro, un equip que pot fer mal per aquí dalt també.
Sí, perquè té molt bon equip, jo penso que va ser el millor partit que l'he vist al Sobrense, que en contrari. Mira que Vistalegre me va agradar la segona part, perquè Vistalegre era per agafar, acabar la segona part i fotre-t'hi 2 litres de cervesa, tot i que a mi no m'agrada. Vull dir, era per gaudir aquella segona part, perquè va ser impressionant, però és que a Sant Mauro el Sobrense va fer un partit tan sencer, tan complet, davant d'un equip que juga a futbol, que té un gran porter, té un porter de primera catalana o tercera divisió. Jo diria més de tercera divisió. Bueno, el Sobrense ha fitxat també ara un de tercera divisió, no? Però vull dir que té molt bons jugadors. És que el Sobrense allà va fer un partidàs. Jo penso que la primera volta del Sobrense ha estat chapó.
Sí, ara ens deies, si el Sobrense és capaç de fer una segona volta com aquesta primera, veritablement estarem parlant d'un equip que tindrà les seves opcions fins al final.
Sí, el que passa que el problema és les lesions. Ara, per exemple, tenim el cas del Geri, que millor lo tindrem un parell de setmanes o tres, lesionat. És un jugador que anava entrant molt bé i, a més, un jugador que desequilibra.
Ja. Ens va comentar el Josu que semblava que no era massa greu, finalment, 2-3 setmanes.
Un parell de setmanes. No sé,
no, encara no en sabem
l'abast.
Amb exactitud. Entenc que va patir una petita punxada i per precaució se'l va fer el canvi, però clar, suposo que fins que no vagi al metge o se li facin les proves no se sabrà exactament l'abast de la lesió.
Baixa segura per diumenge?
Ho desconec perquè a part que no he parlat amb ell ni amb el Josu d'aquest tema, amb aquestes lesions també normalment són d'aquestes que cal mirar amb...
Sí, sí, que mal curades, doncs és pitjor. Pitjor.
Jo posaria la mà en foc que no jugarà el diumenge.
Que no jugarà.
I després, a veure, sobre fons, Aleix, vull dir, fons que m'han arribat, no? Més que res, a mi jo són 3 setmanes, perquè d'aquí un parell de setmanes em sembla que ja comença, és carnaval, no?
Sí, carnaval
és el 15 de febrer.
El 15 de febrer,
sí. Estem a 3 setmanes. Vull dir, més val, doncs, si el jugador, sempre sobre el que diu l'Aleix, que sap més que jo, però per el que he escoltat, no? Sempre és millor, doncs, resguardar una miqueta aquest jugador i després...
No arriscar, vaja.
Exacte. Segons com va ser la cosa, doncs, començar a jugar ja una vegada passi tot això del carnaval, si és... Com es diu?
Si són aquestes 2-3 setmanes...
2 o 3 setmanes, que jo vull dir... Uh-huh. És el que a mi m'ha arribat una miqueta, però clar, jo no estic tan a prop del Sobrense.
Bé, el fitxatge del Mario León.
Home, a qualsevol equip l'agradaria tenir a Mario León. Tot i que surta d'una lesió. Mm. És un jugador molt ben fet, molt, molt fet, un jugador persona.
Sí, sí, no, experiència...
És un jugador molt experimentat i és un molt bon jugador. A més, és un jugador que pot fer molt bé vestidor, crec jo.
El dubte que tinc és que ha arribat, suposo, que per jugar, no, no per ser suplent. Imagino,
No sé, ell, els rols que té, els rols que ell té, tampoc vol forçar massa la màquina, ell,
Sí, de fet, quan fa, sembla que fa 3 setmanes que vam poder parlar amb ell, ell ja ens va dir que ell era molt conscient de la seva situació, que ell el que volia fer era recuperar-se, fer net, i a partir d'aquí, doncs, mirar de poder jugar. S'ha donat el cas que bé, que a inici abans de començar la temporada, ell, doncs, parla amb el Josu, arriba a un acord perquè ell vagi entrenant, es recuperi, i si es dona el cas, doncs, poder-lo incorporar, que és com, finalment, l'Aleix ha acabat passant.
Sí, sí, la
història és aquesta, no hi ha més
secret. La història, i a veure, està clar que quan es produeix un fitxatge d'aquest tipus, la rumorologia es dispara, com bé diu el Ramon, tothom pensa que un jugador de la categoria del Mario...
O sigui, ha de ser titular, sí o sí.
Però tot el contrari, el Mario va arribar per fer net una lesió llarga com la que va tenir la temporada passada, i l'objectiu era tornar-se a sentir futbolista. Uh-huh. Aleshores, si ell, a partir d'aquí, i els entrenaments, ho va demostrant a l'entrenador, i a l'entrenador ho considera oportú, jugarà el que tingui que jugar.
No, de fet, per aquesta qüestió li vam preguntar al Josu diumenge, i bé, sobre la nòmina de porters, no? Són 4 els que té a dia d'avui el Sorense, té el Toni Santos, té el Mario León, l'Albert Villagordo i el Pepe, no? I el José, clar, ell ens diu que sí, en té 4, però que jugarà qui veritablement s'ho guanyi, s'ho lluiti, i,
sí, però...
i que cadascun d'ells sap una miqueta el rol que té dintre de l'equip aquesta temporada.
És que,
suposo que això ho deia més que res per als dos que estan jugant menys, en el cas de l'Albert i el cas del José, no?
És el que et comentava, i de fet ho comentava el Josu, si no recordo malament, a tu al final del partit, que és cadascun dels porters ja sap quin rol ha de jugar.
Per això.
I una miqueta és una situació que, evidentment, tothom vol jugar, tot jugador...
Evidentment, sí.
Vol jugar, però una de les coses bones d'aquest equip és que, d'alguna manera, tothom sap que s'ha de treballar les coses per poder tenir un lloc i que no hi ha ningú amb l'etiqueta de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè. Tu tens més de 20 jugadors a disposició i cadascú haurà de treballar molt dur per combatir, i com va dir el míster, més qualitat i més opcions a disposició.
Tu fitxes un
jugador per...
Un jugador com el Mario León, evidentment, això és un plus. És un plus.
El que passa que, des del meu punt de vista, una cosa és tenir 2 titulars, per exemple, en una demarcació de camp, i l'altra és tenir 2 porters que poden ser titulars. És molt complicat per mi, des del meu punt de vista, fer combinar o que juguin 2 porters de molta categoria. Mm. És una opinió personal.
Sí. No, és a dir, no és el mateix tenir, per exemple, 2 bons laterals que 2 grans porters, no?
Mira, jo,
tenint en compte l'especificitat de la porteria, no?
Jo per ser-ho sincer, penso que això una mica és com els jugadors. Tu, un jugador, i més en aquestes categories, targetes, lesions, feina, que si tinc un compromís, clar, la gent no es dedica exclusivament a això,
no, i té vida
més enllà del terreny de joc. Són factors que, encara que no semblin
importants,
són molt importants. I crec que durant tota la temporada, jo a molts jugadors, allò quan parles fora del camp o converses així més informals, jo els hi dic, i la temporada és molt llarga. Si cadascú treballa dur, s'ho treballa als entrenaments, ja sé que pot semblar tòpic, però jo és el que aquests 2 anys que porto amb aquest equip he anat veient, i crec que és així. O sigui, la gent sap que i encara que hi hagi competència, la competència és sana, i en aquest grup jo he vist jugadors que m'han acabat reconeixent, hòstia, tenir aquest jugador aquí al costat m'ha fet millor jugador i m'ha obligat
Està molt bé, vull dir, això que expliques, però jo entenc que no tots els jugadors saben acceptar la seva situació.
Bueno, clar, a veure, evidentment, partint del punt de la base que tothom vol jugar.
Tu a un jugador li pots dir, escolta'm, no estàs jugant, segueix entrenant, que tindràs la teva oportunitat. Un ho assimilarà, seguirà entrenant i arribarà probablement la seva oportunitat. I un altre diràs, escolta, segueix entrenant, que... i et dirà, escolta'm, jugo i jugar. o foto el camp, o això canvia, o...
Això passa a tots els equips.
Evidentment, no dic que sigui exclusivitat del Sobrense, sinó...
No, evidentment. Però jo et dic des del que he viscut amb el Sobrense. Evidentment que hi ha hagut jugadors que clar, diuen, vull jugar, però és que lo difícil i lo insòlid seria veure un jugador que diu que no vol jugar, que està en un equip i no té esma d'anar a jugar.
No, però vull dir que entenc el que et vull dir, que hi ha dos classes, no? El que accepta que no està jugant perquè l'equip està funcionant i perquè el que està jugant ho està fent molt bé i espera la seva oportunitat, i el que no accepta doncs, el fet de no estar en l'11 titular. I ell vol jugar i li importa tres pepinos, igual si és segona catalana o és tercera.
Sí, el que passa que també molta vegada, Pitu, això és també la mentalitat.
I repeteixo, no estem parlant ara del Sobrense,
és
la mentalitat i filosofia de l'equip i de l'entrenador. Si l'entrenador tot això lo gestiona molt,
que es diu gestió de vestidor,
si lo gestiona bé, doncs mira, tens un cas, el Joe Portillo està lesionat i ara a poc a poc va entrant, però clar, ell es conforma amb el que està passant perquè l'ha viscut i ara va entrant, i quan va entrant no desentona, ja comença a ser el Joe Portillo. Doncs això és bo, però clar, això és la feina que té que fer l'entrenador, convèncer aquest jugador quan és el moment i quan no és el moment. El cas de l'Abel ha passat mal moment, però ha arribat la seva oportunitat, i quan l'ha tingut doncs se l'ha donat a l'entrenador en un moment molt difícil i ell
va respondre.
Mm-hmm. Clar, és que el que estic veient jo aquest any al Sobrense, i això que nosaltres ho veiem des de fora, potser no ho veiem tant de dintre, és que se sap gestionar molt bé i té jugadors experimentats, que no és fàcil gestionar.
No és fàcil.
I una altra cosa, que mentre els resultats van acompanyant, tot es fa més,
evidentment,
més agradable, si es pot dir així. A la que la cosa es torça, els problemes comencen a
és molt complicat,
a sobreeixir.
Per exemple, ara el Moja segurament és molt més complicat per Alejandro, ser entrenador ara que només fa el que fa dos mesos.
Clar.
Tot funcionava, ara no funciona res i ara arriben els problemes.
Clar. Sí, però la diferència que jo veig, i això ja l'havíem parlat aquí, és que el Moja té un equip.
Moja té un equip. No ho hem comptat abans, però segueixo comptant-lo.
Té un equip.
No el descartes, Ramon?
No, el descarto. Jo crec que és el moment dolent que tenen tots els equips. Jo crec que havia tocat ara. Hi ha un factor extraesportiu, que és el problema que té amb el porter, problema de salut important.
Ostres.
Que això que també jo crec que ha afectat una mica el dia a dia del club, una mica la moral. A més, ara estan buscant un porter per substituir-lo. Jo crec que això també ha influït. Per tant, solucionen el problema de la mala ratxa i el tema del porter se solucioni...
A mi m'han agradat molt el dia que van venir
aquí. Sí, a mi també.
Jo segueixo comptant-lo, el que passa que, que ara s'han despenjat una mica bastant.
Però és el que parlàvem, perquè veus ara el cas del porter, potser
sí, s'han quedat amb 23
falta
punts.
Una miqueta, doncs el que el Sobrense té ara, banqueta, no?
Sí, falta banqueta.
Li falta aquesta banqueta.
El fons d'armari que diem sempre.
El Sobrense ha tingut, i després jo me faig aquesta reflexió, a part de que té amics, per què ha vingut aquest porter aquí? Perquè el Sobrense es comenta, es parla del Sobrense, que s'està fent bona feina. Aquest porter, en Mario,
de fet,
que no vol desconnectar. Ell sabia l'agressió, que era greu, i ell sabia doncs, que aquí s'estava entrenant bé i que potser era millor puesto per la seva recuperació. Mm. I doncs, a part de que tingui amics, però bueno, els amics moltes vegades també té amics al cap a Olivella i està jugant al Sobrense.
Mm-hmm. Sí, evidentment, un té amics.
M'entens? Vull dir, això no vol dir res.
Sí, sí.
Ell ha vingut aquí perquè sabia que aquí... El Mario no és tonto, porta molts anys en el futbol i a més a més ha jugat a tercera divisió. Sabia que aquí s'estava treballant bé. I sabia que aquí era un puesto ideal per a la seva recuperació.
Mm-hmm. Bé, i em sembla que ho va reconèixer el Marc Riba quan va venir fa unes quantes setmanes. Que el telèfon continua sonant de jugadors que volen venir al Sobrense.
Clar, el Sobrense és un caramel, ara mateix.
Sí.
El Sobrense és un equip que destaca, que té opcions, que té molt bona plantilla.
Que no es pensi ara tothom que el Sobrense tothom cobra una fitxa milionària.
No,
a veure si estarem fent publicitat.
Sí, no, estem parlant dels calés.
No parlem de diners.
Ho deia en broma. No.
Estem parlant de la
gestió.
Sí,
de la plantilla que té.
De la plantilla, de que doncs, se sap portar bé l'equip, de que és una pinya, almenys el que veiem nosaltres. Aquí han vingut jugadors que millor un altre club doncs no ha pogut portar-se'l, i aquí han vingut. M'entens?
I també hi ha un altre factor, és Sitges, no és Calaf. Segurament si el Calaf estigués a segona i jugués molt bé, molta gent no voldria anar a Calaf.
I té una cosa molt bona, segurament, sí. Té una cosa molt bona també, a part de que té un molt bon entrenador, bon cos tècnic...
Que té un persona, gran delegat.
Que té un bon delegat.
Si ho dius pel Juanjo Abril, que té un bon gran delegat.
Perdó, dos grans delegats. Sí, no oblidem el Juanjo també.
A part que... d'això, compte, que això la gent no l'anomenem, però és molt important. Mal Riba,
Sí, no, clar, la figura de Mal Riba...
És molt important, Tenir una figura com Mal Riba, que s'ho diguin a la Munia, Tenir una figura com el Mal Riba és molt important. És que, clar, nosaltres tot això passem per sobre, però no cal analitzar-lo. És una persona que està molt sobre el jugador, una persona que coneix a tothom, no sé com ho fa, però coneix a tothom, i doncs és important això.
Sí,
no,
la Múnia el troben a faltar.
La Múnia el troben molt a faltar.
No, això que s'estic recuperant, no? La Múnia, Ramon, l'altre dia
ha recuperat un parell de jugadors marroquís que no estaven, tenia el seu pare malalt, estava en Marroc, era un jugador que ja jugava a segona.
Sí
que s'està recuperant una mica, doncs, per evitar com a mínim les golejades.
Probablement no arribi a temps, però...
que no arribarà a temps,
però bé, està...
però bueno, com a mínim ha evitat que perdre com a mínim 7-0 que havíem fet una vegada, ara com a mínim lluita els partits i té una miqueta més de bona cara.
Per cert, Toni, tu que estàs al dia del mercat i del tema,
no tant,
siguem així, Luismi.
Luismi,
a les Roquetes. Vaig quedar parat quan vaig veure...
Luismi, és el que marca gols.
Sí.
Ell li va marcar els dos gols. És que el de les Roquetes ara està molt complicat.
Com està la cosa?
Doncs n'hi ha 4 o 5 jugadors que no volen, que volen marxar a l'Olivella.
Encara estan igual.
O sigui que l'Olivella, per portar-se-los, té que pagar la fitxa, i ara, per ara, l'Olivella tampoc està
per la labor.
Per la labor. Deuen ser el Rubén Cortés, no?
Rubén Cortés, el Gorka, el Quique Aranda, que és 3 jugadors, volen marxar. A part que ja ha marxat un, que sembla que és l'Hidalgo, ja ha marxat a l'Olivella.
Uh-huh. L'Hidalgo, que era el lateral...
Sí, però no l'Edu,
Ah, no,
El nom no me recordo bé. Sé el cognom, l'Hidalgo.
Bé, un ha aconseguit marxar.
Sí, un ja ha marxat.
Hi ha aquesta petita o gran situació...
Ara estan fitxant jugadors, però que estan jugadors que volen anar a jugar, que vulguin anar a jugar a les Roquetes. No ho tindrà fàcil, serà molt complicat, Les Roquetes, ja veurem, tant de bo acabi el campionat, però ho tindrà molt complicat.
No, és
un jugador,
una qüestió de gairebé de supervivència,
Destacaven l'altre dia com un dels grans jugadors del partit, un porter que juga de jugador, que l'havia tingut als Sitges.
Sí, l'Adrián.
L'Adri.
Sí.
Doncs destacaven l'altre dia aquest porter, el Luismi, que és un il·lustre veterà, és l'avi de la Roqueta, del futbol comarcal, i aquest nano. Què vol dir això?
Sí, no, clar.
Problemes. Bueno, és
problemes.
Crec que la Rogueta és l'únic objectiu que té, és seguir viu.
Sí.
No té ara mateix...
Subsistir. Com a club, no com a equip, suposo, com a club.
Com
tot
a
i
club.
Que, evidentment, clar, el club ara... poca gent.
David Izquierdo, el president, i Eduard Calàbria. I ja està.
I para de comptar. I l'equip...
I l'equip són 12 jugadors, Sí que estan entrenant uns quants ara, jo no sé els que aniran a entrenar, perquè clar, passa una cosa, tu estàs parlant de les Roquetes, i clar, s'està parlant molt de que n'hi ha problemes que no va ningú a entrenar, clar, si jo me presento per un entreno a les Roquetes, aquella gent me fitxa ràpidament, m'entens? Però s'està parlant de que va molt pocs jugadors a entrenar. Molta feina estan fent. Jo penso que la feina que està fent... això va bé per persones com l'Eduard Calàbria, que doncs, sempre han comentat molt del futbol i es pensaven que era més fàcil el futbol comarcal que el que és. Ara es donarà doncs, que no és tan fàcil. Que tens que treballar moltíssim.
Ho corroboro al 100%. Tenir un club molt comarcal. La gent es pensa que és arribar a jugar...
Sí, arribar el diumenge, vinga, a jugar...
I jugar el diumenge jo crec que és ara mateix anecdòtic, perquè veus cada cas, escoltes cada cas...
Sí,
i jo no parlo de tercera catalana, sinó per la segona catalana, alguns casos de primera catalana, que no sé si jo recordo, vaig veure pel TV3 l'altre dia, fa poc al Gavà, potser, que havia plegat l'entrenador.
Van fer fora l'entrenador
i la plantilla es va
plantar. Sí, sí, correcte. Sí, sí.
Situacions d'aquestes que dius, sí, sí, jugar, no sé si ja és el...
La situació una mica dantesca, vaig dir, fins i tot, que els jugadors rebien les instruccions de l'entrenador que
l'entrenador que havia plegat
estava a la grada.
Sí, 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 i els jugadors es van apropar allà per rebre les instruccions
de l'antic,
no? De l'antic entrenador.
Sí, sí. No, no, per això, quan escolto això, la situació que comenta el Toni, és que és complicat, la cosa no està...
Sí, és molt complicat, perquè a més, a part del tema econòmic de gestió del club, cap jugador firma cap contracte i, per tant,
sí
que hi ha gent que té compromís, però n'hi ha molts que passen, i ara jugo, ara no jugo, i això és molt difícil de gestionar. Per tant, té molt de mèrit, molt de mèrit.
Bé, veurem, perquè queda mitja temporada i...
Veurem, perquè fins i tot jo l'altre dia a Ribas li vaig fer un comentari a l'Eduard Calàbria, li vaig preguntar, dic, escolta, però això què passa? Que és que no accepten a l'entrenador, els jugadors. Jo aquest entrenador el coneixo de vista, però no sabia qui era. Ara sí que ja l'he vist, me l'han ensenyat i el coneixo de
Teo,
vista, no?
Teo Fernández es diu?
Sí,
es diu Teo Fernández aquí, el que passa que nosaltres el coneixem pel seu primer nom de pila, que és Bartolomé. El que passa que aquí es fa dir Teo.
Aquí Teo, sí, sí.
Entrenava el Capellades?
Sí. Lo va entrenar dos o tres partits o...
No, va des de mitja volta fins al final. El que passa que l'any passat sí que els jugadors estaven contra d'ell. Jo fins i tot un dia vaig anar a veure un partit al camp de l'Atlètic Vilafranca, van perdre 10-0, i els jugadors mateixos al seu costat li deien: no te voy a hacer caso.
Mare de Déu.
Doncs aquí passa més o menys el mateix, eh? I clar, aquí passa més o menys el mateix.
Com s'ha de sentir un entrenador?
Però, jo li vaig preguntar...
Que li diguin tan directament i tan clarament als seus jugadors que, escolta, ja porti missa...
Aquí passa el mateix, que no volen estar entrenant perquè està el Bartolo. Però clar, jo li vaig preguntar a l'Eduard, i és culpa de l'entrenador... Diu, per aquí han passat tres entrenadors i a tots l'ha passat el mateix. Doncs
pues jo ho tindria clar, si han passat tres entrenadors i el problema segueix, jo baixaria la persiana i els diria als jugadors: aquí us quedeu.
Ja,
està perdent el temps, diners, per una gent que no mostra ni respecte per una persona que, mira, que ve ja a intentar dirigir.
Home, mira, estava
el club, o l'equip
estava el de sempre, eh? L'entrenador que ha tingut sempre, l'entrenador de Roquetas,
Sergio.
Estava el Sergio, doncs Sergio, però que va passar, va tenir que marxar, i va venir un entrenador en caràcter per aquest equip, el Jaume Sarasa. Va durar dues jornades.
Dos, 15 dies.
I a més, n'hi havia un jugador que es manifestava que estava en contra de declaracions que s'havia fet, i l'entrenador va ser el primer que era el que va jugar l'any passat amb els Sitges, el Rubén Cortés. Doncs l'entrenador li va dir allà, doncs que encara no sabia ni quina cara tenia el Rubén Cortés. Havia estat tres setmanes entrenant, no l'havia vist cap dia de la setmana.
Bé. Com deies, l'Aleix, prou feina...
Sí, sí.
Tenim tots,
Déu-n'hi-do.
Jo escolto aquestes coses i ja desconnecto, perquè si no...
Un club, en el vostre cas, com el Sobrense, que és modest...
Amb les nostres virtuts i defectes, no m'agrada beatificar a ningú.
I pecar de modèstia tampoc,
Vull dir, això no es
però
tracta de...
La feina que hi ha.
Hi ha molta feina. Hi ha moltíssima feina.
Que és el que dius tu, que no és presentar-se ja el diumenge i jugar al partit. És a dir, hi ha una setmana per omplir, hi ha uns entrenaments per fer, hi ha, no sé...
De fet...
Una gestió de vestidor, una gestió de club, una gestió de bar, una gestió de tot.
És que és el que anava a dir. De fet, ara algú em pensarà que estic una mica sonat, però jo un diumenge de partit, especialment a Aigua Dols, amb el que menys penso, realment és amb el partit. Perquè penses ja, a veure, juguen arribes una mica abans per veure les petites i començar a fer coses. Està el Manu i la Mari Carmen, que han obert el bar al matí, ajudar amb el que necessiti. Acaba el partit de les noies, ja preparar els vestuaris dels àrbits, o preparar amb el Juanjo i amb el Ruzafa, i també la Tamara amb el tema dels massatges. Tota aquesta intendència, totes aquestes coses, que en el fons no deixen de ser uns mínims. No estem parlant... Clar, el curiós del tema és que clubs de l'estil del Sobrense, del futbol comarcal, arriben uns mínims, i preparar tota aquesta intendència és molt esforç a nivell personal, molt esforç econòmic, això es dona per suposat, però sobretot pèrdua d'hores en el bon
sí, sí.
En el bon sentit de la paraula.
El fet d'haver de renunciar a...
Clar,
temps pels teus amics, per la teva família,
i moltes vegades jo, lleure. Jo li dic a molta gent, jo quan arriba l'hora del partit, al cap d'un està d'allò que el partit, sí, anem al partit que guanyem, evidentment.
El que passa que hauria de ser un moment de més de disfrutar més de la setmana.
Evidentment que un disfruta quan i més si està allà baix al terreny de joc, veus el partit, la intensitat, evidentment, jo això no volia dir així, però clar, tot el que comporta arribar aquí, en aquest punt, és... A vegades dius, i més un hivern amb el fred que fa... Bueno, també, com deies tu, Ramon, te'n vas a Calaf o te'n vas a un lloc d'aquest i també...
Sí,
i també, però déu-n'hi-do, a vegades amb el fred que fa, després esperar els àrbits amb l'acte, tancar tota la persiana...
Sí.
I és a vegades que dius, hòstia, tu, amb el que estaré jo a casa. Però bueno, s'aguanta pels jugadors, s'aguanta tot.
És a dir, hi ha qui entra al camp a les 8 del matí i no se'n va fins a les 8 del vespre.
Sí. Un mestre,
el Manuel Americanen, són dos exemples.
Sí, sí.
I és aquesta gent la que s'ha de valorar més, eh? I la que sí. Segurament es valora menys.
I el Juanjo, i el Ruzafa, i la Tamara, i gent que també desinteressadament aporten sí, el que no? poden. És que clar, jo ara faria una llista, però me n'oblidaré d'algú i prefereixo no... Però és això, la gràcia i el drama de molts clubs és aquest, que sí. Depèn de...
Ara no heu de marcar el camp. Abans els camps de terra s'havien de marcar.
Menys mal, eh?
Menys bueno, mal, però sí, també... Sí, sí, sí,
abans tenies
sí.
que passar amb el carret aquell. Però ha canviat més. Ara n'hi ha unes altres coses que abans no hi havia.
Exacte. Hi ha moltes coses.
Clar. Masses, no? A vegades masses tecles, Aleix? Ara està pendent de molts...
No, a veure...
De molts focs, en el bon sentit de la paraula.
Molts focs...
Jugadors, àrbitre, no sé què... No sé.
Clar, perquè saps què passa? Quan determinats factors ja no depèn de tu, has d'estar pendent de que t'arribi l'hora, de que quan estic aquest, que a vegades l'equip rival arriba una mica més tard, llavors tu tenies pensat esperar l'àrbit primer, igual. Coses d'aquestes que a vegades... costen, però bueno, ja et dic, jo aquest any sobretot, amb l'ajuda del Juanjo, que bueno, el Juanjo Abril, per qui no, tothom qui el conegui, és un déu dels delegats, i tenir una persona així al costat ajuda bastant.
Té experiència, clar, evidentment, s'ha mogut...
I entre tots ens anem ajudant i anem tirant, però que vull dir això, que a vegades la gent no ho veu, però que és de jugar... molt el treball que es fa darrere d'un partit. Ja. Ja no dic a la setmana amb els entrenaments, que tot estigui a punt, les aigües, el material... Hi ha una feina, però que, bueno, que la fas a gust, a tothom.
Però que sé que és veritat, la gent no ho valora, La gent de fora, aquestes coses, ni les coneix,
no.
I si les coneix
no,
tampoc no, li donen no. importància, cap mena d'importància, penso jo.
A mi, des de la modèstia i des de que tothom pot fer i pensar el que vulgui, a mi el que em dol és que gent que és conscient d'aquesta situació encara se n'aprofiti, no dic que se n'aprofiti, sinó que fa encara més, fica més cullerada.
Yeah.
Veu gent que dius, saps ben bé les condicions, ja he dit, del Sobrense, Sitges, o te'n vas a Cubelles, o te'n vas al Penedès, gent de tota la vida que ja no està pel que sí, i els veus amb una actitud i amb uns comentaris que dius...
Com pot ser, no?
Com pot ser que hòstia, una persona que has estat aquí fotuda amb aquest món i que encara tinguis la vergonya de dir segons quins comentaris. I clar, això a vegades dius, hòstia...
Sí,
déu-n'hi-do, eh?
Dóna que pensar, no?
Dóna que pensar.
Clar, i fa mal.
Toni, comentem aquestes dades?
Sí.
Després ja parlarem una miqueta de la tercera i una miqueta del que va passar dissabte amb els Sitges i tal.
I de la Fundació.
Sí.
Jo estic una miqueta a favor del que deia el Ramon i discrepo una miqueta. Ell deia que és un equip, tenia raó, eh?
Jo segueixo dubtant, de la Fundació.
Sí? Pues jo no dubto. Sí.
No parlo d'aquest any, sinó per la trajectòria que jo havia conegut.
Però aquest any no dubto, perquè està molt ben preparat. L'Ora lo sap portar bé.
Té jugadors joves que crec que tenen un major grau d'ambició que no pas els que hi havia fa un parell d'anys. Crec. Però de totes maneres, fins que no em demostrin el contrari...
I té aquest nou, el...
L'Iker?
El Calvet.
No, el 8, el Gago.
El Gago,
sí.
Hòstia.
Capità.
Capità.
El Capi, correcte, el Capi.
El Gago.
Hòstia, aquest paio.
I Alonso també m'agrada molt, a l'Oriol.
Oriol Gallego.
Oriol Gallego va fer dos gols. M'agrada molt, també.
I l'Iker Ordovas.
Sí, aquest va fer el primer.
Són jugadors, aquests han vingut aquest any, l'Iker és de primer any.
Sí, sí, va marcar l'Iker, el Gago i dos de l'Oriol Gallego.
Sí, de sí,
són jugadors de primer any que sembla que tenen aquell punt més d'ambició que potser els hi faltava.
El Francesc Vilas.
És
un molt bon
té bona plantilla, però segueixo dubtant del club com a tal.
Vale.
Si realment vol fer l'aposta de, va, anem a donar un pas més, anem a jugar a segona catalana.
Jo penso que aquest any s'han cregut,
Jo crec que per Vilafranca,
si vol jugar la promoció, tindrà que
sudar. El problema de Covella és que ve de molt enrere.
I mira que té un entrenador que a mi m'agrada molt.
Sergi Pérez, per mi és
per ser una victòria molt celebrada, perquè si recordes, Toni, quan nosaltres anàvem a buscar el Jordi per entrevistar-lo,
semblava que havien guanyat la Champions.
Sí, sí, s'escoltava els crits del vestidor de la Fundació, evidentment, perquè de Sitges no crec, perquè evidentment li vinen puto d'un 4-0 i vull dir, celebrant...
Jo me n'alegraré, no crec que atrapin l'Odena, però Valdena va...
Suposo que conscients que havien fet un pas més
per
acabar una miqueta de...
El Sitges sempre és un rival complicat i després de lo que va fer al camp de la Granada és allò que tenen una... És que tan sol ha perdut un partit la Fundació de l'Equip Vilafranca i ha estat amb l'Espirall.
Amb l'Espirall a casa, en 1993.
És que...
I guanyem el Sitges estigui millor o pitjor, però el Sitges té un nom.
Clar,
és el nom.
Clar.
Anima qualsevol.
Hi ha una diferència ara de 5 punts. L'Odena, de moment, va menjant a part.
Jo crec que menja a part, perquè especialment té una capacitat golejadora espectacular. No m'arriba ni mitja lliga i té 67
gols. 67
gols,
sí senyor, i n'han queixat 22. Bé, ja,
Odena és una plaça...
És plaça complicada,
És molt complicada.
El que passa que després pugen a segona
i se'n van cap avall.
Igual aquest any ho afronten diferent.
Sí, a millor fa com el Sant Mauro. Sant Mauro sempre havia sigut també un equip que pujava, baixava.
I ara s'estabilitza.
Si no recordo malament, l'Odena, tant l'any passat com l'anterior, era un equip que va fer unes primeres voltes impressionants i, en canvi, a la falta de 5 o 6 jornades,
frenava.
Baixava
posava la freno de mà.
Les males llengües, gent que la directiva no volia pujar.
No, perquè van viure una mala experiència, que preferent, em sembla.
Sí, pot ser.
L'any que pugen de primera, preferent, em sembla.
Sí.
I va ser un desastre de temporada, van acabar baixant, van tornar a baixar... de primera a segona, clar, suposo que el club es va quedar amb aquella mala experiència i van pensar, hosti, no volem tornar a passar per allà.
Bueno, però serà un equip que com t'hi vagis a jugar alguna cosa...
Si tu, sí. Tu esportivament, evidentment, cada club té els seus objectius i...
Però aquest any pujaran,
I no tothom pot pujar, evidentment, però...
Jo crec que aquest any n'hi ha 3 o 4 equips que a mi, doncs... L'Odena, la Fundació Atlètic Vilafranca, perquè els vaig veure molt bé, perquè sense fer res de l'altre món, ne van fer 4 Sitges.
Va tenir 5 ocasions, en va fer 4.
Sí, van fer 4, m'entens? Vull dir que, bé, i després el Cubelles també és un... El que passa és que s'ha despertat massa tard, el Cubelles.
Cubelles va amb molt dèficit, tot i amb això, amb la plantilla que té, jo aposto pel Cubelles.
Tu el vaig veure l'altre dia amb el
Ribas. Per plantilla, mirant el nom, és la plantilla més bona de la categoria.
Si el Ribas juga sempre com ho va jugar contra el Cubelles, no entenc per què està aquí, tindria que estar a dalt.
Probablement hi havia un
plus
de motivació.
Cada partit és una història
per als Arribas. Probablement hi havia un plus de motivació.
És que van jugar tan ordenat. No millor, més qualitat es veia el Cubelles, no? Cubelles té un equip amb molta qualitat. Més, en 3 tocs se presentaven davant del porter, del Dorado, no? Té molta qualitat el Cubelles, però clar, és que estaven tan ben col·locats els Arribas. I van aprofitar també la seva... I sobre, van tenir un Dorado que aquest dia va ser més sang que mai, lo va aturar tot.
Diguem-ne que van confluir una sèrie de factors que van propiciar aquesta victòria del Ribas.
Però les sensacions que dona el Cubelles és un equip que estarà a dalt si continua en aquesta línia.
Jo crec que els grans rivals de la Fundació seran Anoia i Cubelles, per mi.
Anoia i Cubelles. El Pierre tampoc. El Pierre està aguantant aquí dalt.
Jo crec que ara, com comentàvem abans de començar, que ara ve la tram de lliga més llarg.
El gener i febrer són mesos...
Fa molt llarg, es fa fred. La lliga encara falta molt perquè s'acabi. Els equips que van a dalt i que en principi no comptaven, doncs és quan els hi fa més llarg. I jo crec que el Pierre pot ser d'aquests. Crec, L'últim, això, jugant a casa, ja sabem que aquell camp... És una ratonera.
Sí, és increïble.
I allà treuen molts punts, però jo crec que el Piera, evidentment, ells només anaven a salvar-se, s'han trobat aquí, evidentment intentaran aguantar, però crec que a llarg termini el Piera baixarà una miqueta i el veuràs 7è, 6è, crec que. i Cubelles i Anoia, crec que seran els rivals de la Fundació. Jo crec que serà entre Cubelles, Anoia, Fundació i per dalt l'Òdena.
L'Òdena, sí. Jo també ho veig que sí.
Bé, veurem. Veurem l'Anoia aquest dissabte aquí a Aigua Dolça.
L'Anoia, sí. Vaya rival.
És un rival...
Sí. Jo crec que ara per ara és el, potser el pitjor rival que per acabar aquesta primera volta pels Sitges. Tot i... Me'n refereixo per la situació que té el Sitges. Ve d'un 4-0, ve de, com comentava el Jordi, que té un rosari de jugadors que no pot comptar per lesions, més els dos, entre cometes, desapareguts. Clar.
Complicada, situació complicada. El que passa que de los dos, jo torno a repetir, de los dos que li quedaven per acabar la primera volta, de la Fundació Leti Vilafranca i el Noia, jo m'inclino més que el Sitges és més capaç de guanyar el Noia que no la Fundació Leti Vilafranca. Per què? La Fundació Leti Vilafranca és l'equip menys col·legiat, en defensa està molt bé.
El camp també és més gran.
El camp és més gran. La Noia juga més a futbol, intenta jugar més al futbol, i doncs això li pot anar millor als Sitges, i més en aquest camp. I si té un Nico fi, és que el Nico és molt Nico. Si el Nico està...
Clar, però l'altre dia no estava al 100%. A sobre se't lesiona el Vinyola. Tampoc tens el Víctor, el Medo...
I ara no lo tindrà, però si va a veure la vermella, com a mínim li caurà dos partits.
Sí. En fi, és una situació, com deia el Jordi, que han trepitjat una cosa que comença per Ema. Però bé, veurem. El Sitges... Bé, el Jordi també va ser molt, molt, molt clar en aquest sentit. Aquesta temporada farem... Podrem quedar una miqueta... de la part mitja alta i l'any que ve ho dirà.
Sí, lo que passa que és...
Ell insistia molt en el fet que aquest és un equip de futur.
De
no?
futur, d'acord. Amb això sí, estic sí. D'acord. Pots ser un equip de futur, tu pots treballar molt bé, s'està treballant bé sobre el futur. Lo que passa que, clar, si arriba a Carnaval ja i estàs en terra de ningú, se fa molt llarg, eh?
Sí, però quant de temps porta el Sitges enterrat de ningú?
Ja, però vull dir...
Menys que... aquella setmana que va anar líder i que va...
Ja.
Aquest sentiment jo crec que és el pitjor que li pot passar a un equip.
Ja, sí.
No, en qualsevol...
Sí,
en qualsevol...
Sí, i a vegades aquest sentiment és perillós, perquè estàs enterrat de ningú, exacte. Et desconnectes, et desmotives, i millor les últimes 3 o 4 acabes... jornades et veus a baix.
Sí.
Perquè sí. Els de baix estan connectats fins a l'últim moment, i en canvi aquests equips que naveguen així enterrat de ningú a vegades... No, els últims dies tenen problemes.
És que cap equip està... A no ser que sigui un equip que comença molt malament, llavors està a 10 o 12 punts de... Jo crec que cap equip està les últimes 3 jornades tan amunt com a baix pot dir que té els deures fets, perquè, com dius tu, Ramon, és... t'acabes desconnectant i dius, bueno, ja han fet la feina, perds 3 o 4 partits seguits...
I més... No, i problemes.
Exacte. Problemes. No, i sigui a segona, tercera...
Qualsevol categoria.
I a primera divisió.
I ara, i aquest any, lo bo que té, lo bo que es pot trobar als Sitges és que per baix n'hi ha equips que estan passant moltes
angoixes. Jo crec que per baix hi ha un grupet que s'ho faran entre ells.
Sí, que s'ho faran entre ells.
Múnia, no? La penya jove.
La penya jove. En 3 partits ha encaixat 17 gols.
Això és molt.
Sí, però...
Penya jove, parles?
En 3 partits, 17 gols l'han fet, eh?
Però...
Serà el proper rival dels Sitges.
Sí,
el proper casa, em refereixo.
Sí, primer té que anar al camp de Sant Pere de Rodevilles.
Va, la setmana que ve va a Sant Pere de Rodevilles i després rep la penya jove.
Però jo crec que el que et toca a tu és fer-te els deures i no mirar els altres, perquè llavors és quan la cosa no...
No, però evidentment... s'ha de mirar una miqueta el que tens a baix i el que tens a dalt, vull dir, evidentment.
Clar. Home, jo crec que el Sitges mira baix, no? Perquè és el que
no,
deia el
Toni, no, no, però...
bastant fluixos a baix.
Sí, n'hi ha molt fluixos.
S'ho faran entre ells, que Armes, Penya Joves, Rodevilles,
Sant Cugat.
Sí. Sant Cugat, que aquí va guanyar...
Que
va ser 1-5, va ser?
Aquí en Borrell.
Aquí va ser un...
El partit aquell que va marcar 4 gols.
4 gols, Borrell.
Sí, 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 sí.
Que el Sant Cugat, el problema de tés a casa, només ha guanyat un partit.
Sí.
I és curiós, perquè no té mals jugadors. El Borrell és un.
Sí.
Però no acaben de... O no acaben d'agafar-li l'aire al camp, o no acaben d'agafar-li l'aire.
Jonathan Durango, també. Jonathan Durango. Que jo coneixo d'aquí, del Penedès, també té...
També té jugadors. Té Òscar Salcedo, que havia estat a l'Espirall.
Sí, Salcedo. Un bon golejador, Salcedo.
Però...
com estava el Torrellenc.
Sí. Torrellenc.
Va estar molts anys, el Torrellenc. Sí, sí, sí.
Estava a l'Orelles.
Sí, sí.
Però s'han jugat...
De fet, em sembla que el Sitges va ser un dels seus pretendents.
Sí.
El Manel, en el seu temps,
el volia fitxar.
Sí, sí.
El Sant Cugat serà un dels que ja els està tenint i els seguirà tenint fins a final de temporada. El Riudevitlles, que té molts problemes de lesions. Bueno, els que hi ha ara s'ho faran entre ells. Per tant, aquest grupet de baix lluitaran fins l'últim dia per salvar-se.
Veurem, que diu aquell. Veurem. Toni, les dades que comentàvem del canvi de led.
No, parlàvem, del canvi de led, que a casa l'ha guanyat tot.
Un equip gairebé intractable.
L'ha guanyat tot, eh? Tan sol ha perdut un partit, sí? Amb un equip que per mi també és un candidat, Pista Alegre. Ha tingut problemes amb el Prat, que va guanyar per la mínima. Ha tingut també problemes amb el Martorell, que va guanyar per 3-2. Amb el
Gornal.
Sant Mauro també va guanyar 1-0 amb el Gornal. Vull dir, però és un equip que marca molt gols, eh?
Perquè és un equip...
A la Penya Unió Màlaga li va fer una maneta, eh? Sí. I la Penya Unió Màlaga a mi me va causar bona sensació. No sé si vas anar tu a aquest partit, sí. Hòstia.
Sí, però...
Bueno, de moment ja ha deixat la cua, eh?
Sí, tercer, ja ha estat... Jo lo vaig seguir perquè a mi me va causar molt bones sensacions.
La Penya Unió Màlaga és d'aquells equips que potser pot començar mal peu, però a mesura que enganxi un o dos resultats seguits...
Bueno, de fet, l'any passat també va estar lluitant amb els Sitges fins a l'últim moment per salvar-se, i de fet va ser l'enfrontament amb els Sitges el que el va acabar salvant.
Bueno, d'alguna manera, no sé si ho hem comentat algun cop, que aquests, els punts, és aquell equip, els punts de la victòria allà, i aquí d'alguna manera el van...
Sí, el Penya Unió Màlaga l'any passat aquí a Iguadols va guanyar 0-4, em sembla, o 1-4,
sí.
I allà doncs...
És d'aquells resultats que anímicament...
Allà va ser...
2-1, no?
No, 1-0.
1-0,
gol a l'últim minut. Sí, va ser un partit.
Jo crec que és d'aquells equips que està acostumat sempre a estar en aquesta situació de perill, de tensió...
Com deia aquell, transitando por la cornisa, no?
Sí, per exemple, l'Espluguenc, que ara és últim, és un equip que sorprenentment no esperes que vagi últim i igual li costa molt sortir d'aquí.
No està acostumat a gestionar.
La Penya Unió Màlaga és el típic equip que sap molt bé què ha de fer al terreny de joc i assegurar els punts que pugui a casa i a fora a veure què cau, i anien així, a casa, qui s'hagi de jugar alguna cosa al camp de la Penya Unió Màlaga ho tindrà molt complicat.
Tu agafa de l'1 al 18
no n'hi ha cap
i digue'm un equip que dius són unes pepes.
Cap fàcil. Mira el Júnior. Com no es va posar les coses, i gràcies que va sortir jo i va marcar l'empat, no n'hi ha. L'Espluguenc, les dificultats que va tenir el Sobrense, va tenir més ocasions, perquè de fet el Sobrense podia haver matat el partit,
però és el que diu ell, vull dir, però l'Espluguenc, vull dir, veure l'aquí baix també sorprèn una miqueta, no?
Clar, normalment mitja taula en amunt,
sí.
jo crec que perquè és defensivament a mi me va agradar, però és molt innocent en atac.
Bé,
era molt innocent.
Ara veurem una miqueta el que deia Ramon, si saben sortir d'aquí.
Aquests equips,
aquests equips
que, com tu dius, són innocents a dalt, també has d'esperar a veure què fitxen al mercat d'hivern, per això dic que a la segona volta són d'aquests que...
Els equips de Llobregat normalment no tenen problemes per incorporar jugadors perquè hi ha ascens.
I ara, per exemple, el que estic veient aquí, que l'Olivella, si fa les incorporacions que vosaltres comentàveu, estic segur que despagarà ràpidament d'aquesta zona.
L'Olivella, que l'he vist dues vegades, les dues em va agradar molt, era amb el Martorell i amb el Moja. A mi m'estranya que estigui tan avall, evidentment només l'he vist aquestes dues vegades.
Perquè ha perdut molts punts a casa al principi. Jo penso que l'Olivella l'ha faltat adaptació a la categoria. Ha volgut jugar igual que la tercera catalana, no es pot jugar a la segona catalana com a la tercera. I doncs jo crec que és el que li està passant. I és curiós, un jugador... És que sembla mentira el que són les categories. Un jugador com Martí Rojas, que estava en el Cubelles, que venia, que lo coneixem no molt bé aquí, perquè ha estat aquí...
Va ser el Sobrense,
És un jugador que està jugant en tercera catalana i era un jugador més. Va a segona catalana amb l'Olivella. Escolta, estan fent una feina... Des que ha arribat aquest jugador, l'Olivella no ha perdut cap partit.
Bé, de vegades...
És trobar l'equip,
És trobar l'equip i jugadors que s'adapten molt més... o molt millor en categories superiors que no a la tercera o la quarta,
millors,
per exemple.
Millors a les seves condicions de...
Perquè quants cops hem sentit allò? Aquest jugador, una categoria més, seria molt millor o ho faria millor. Però bé.
En canvi aquest, ja t'he dit, estava al Cubelles i últimament l'entrenador no comptava ja. Vull dir, li durava minuts, però no. En canvi, lo fitxa a l'Olivella... Ell sap, de fet, ho ha tingut i sap com treure rendiment al jugador, i em sembla que porta 3 setmanes i l'Olivella fa 2 setmanes que no perd.
Bé,
2 jornades.
Una altra dada més a tenir en consideració.
Què passarà?
Toni, el Sobrense ha fet 32 gols, però és important que recordis qui fa aquests gols, no?
Doncs pues mira, 21 l'han fet entre... És que Josep Maria Mercè tan sol ha fet 9 ja. Vull dir, entre delanters i mitjo.
Sí, sí.
21.
Estem parlant de mig camp i davantera.
21 gols.
21 gols.
Però és que...
Les altres 11...
Defenses, 4 o 5 defenses han marcat 11 gols, eh? Uh-huh. Ah, 21 i 11, 32.
Repartits entre el Sarabia, el Capa, el Minga, Sarabia, el Joey...
Sarabia és el que més gols porta, sí, dels sí. defensors.
És el top del
això, sí. Això vol dir que el joc estratègia de l'equip funciona molt bé, perquè evidentment són cornes, faltes i de més.
Uh-huh. Molt.
L'altre dia, de fet, guanya per l'estratègia, vull dir, sí. És sacada de banda,
la banda
pilota a l'àrea, solta, i allà està el Capa, venint des del darrere, patapam, a dintre.
Sí.
Una de les claus del suponent, de les moltes que pot tenir.
I tant. Mm-hmm. I tant, l'estratègia. Sí, i més sí. Aiguadols. El diumenge estàvem veient el partit amb el Toni i jo li deia, és que mira, Toni, és que veies una acumulació de jugadors en pocs metres, que dius, que sembla un partit d'aquells que dius... I clar, al Florenci li va costar molt trobar espais, trobar bones situacions d'atac...
Sí, però jo el partit del diumenge, a diferència, per exemple...
Un partit, Aleix, perdona, que perfectament pot acabar 0-0, eh?
Sí, o 0-1, perquè ells tenen una ocasió... si no recordo malament pels vols del 70 un passe una centrada i remata un jugador que va fora la pilota, que és d'aquelles ocasions d'equip que està tancat a darrere,
sí, bueno, i que en tenen una i te la fan,
sí, te la fan, sí, sí. Però i, deixant això en banda, a diferència d'un altre partit com podia ser el del Júnior, jo recordo un equip que des del principi el Solvency no es va trobar còmode,
no.
En canvi, a l'altre dia estaves allà baix i pensaves va 0-0, però alguna cosa podem fer, perquè veus l'equip seguint, provant l'estratègia, encara que haguessin acumulats molts jugadors, és allò que dius, hòstia, aquest equip està fent el que s'ha treballat a l'entrenament, va tirant, et sobreposes a una lesió del Geri que t'obliga a fer un canvi ja comptes, sí, amb un canvi més des del minut 9, una sèrie de situacions que dius, hòstia, és que aquest equip, la força que té és això, que situació que hi hagi endavant, i si es perd o s'empata o no es guanya,
no, mira, ja.
És el que hi ha, però veus un equip amb ganes de superar-se a si mateix. Jo crec que mantenir aquesta tensió, i crec que és un dels grans èxits del Josu i la resta del cos tècnic, que és mantenir l'equip així.
Una curiositat que tinc, Aleix, i explica'm el que em puguis explicar o ens puguis explicar, quina és la imatge del vestidor al dia del Gornal? T'ho pregunto perquè aquell partit és molt significatiu. És el primer partit que el Sobrense perd després de 29 partits entre la temporada, sí, passada i aquesta, uh-huh, que no va tastar la mel de la derrota, no? La mala mel, vaja. Mm. I fins ara, suposo que hi havia unes cares, els vestidors, i aquell dia eren molt diferents, les cares? O eren cares de dir, bueno, ens hem d'aixecar i...
Era, a veure, després d'un partit ja la tensió de que has perdut, i bueno, i de la manera que has perdut, perquè vas perdre 2-1.
Estic fallant un penal
que això fa rara, perquè veus que era un partit que podies haver fet alguna cosa més, però precisament és el que us deia, la gràcia que aquest equip és això, que encara que s'hagi fet el que s'ha fet, que ja crec que per mi és brutal, fora de que soc delegat dels...
No, escolta'm.
I que estic
ara acaba, més a l'Inda, acaba la temporada
brutal,
sí.
Però és aquells jugadors que els veus, és que no, volem competir, volem anar més. La gent diu, va, això és una ratxa, tard o d'hora acabarà, però sembla que els hi vagi bé, els que els hi diuen això, per llavors cada setmana, uh-huh, tothom està esperant que el Sobrense perdi, uh-huh, i es podrà fer millor o pitjor, però ja et dic, veig els jugadors amb molta gana de guanyar, i això...
Tenen gana, com es diu, eh?
Sí, no.
Tenen gana.
És que jo en relació al tema de les ratxes, sí, i aquesta del Sobrense, jo si fos entrenador preferiria, quan portes una ratxa de tants partits, perdre, primer per la pressió interna que es pot marcar als teus propis jugadors, sí, i després per la
motivació que deies del Moja, no?
Exacte, sí, sí. I la motivació que dones al rival, perquè evidentment tots voldran ser el primer a guanyar-te, en canvi quan ja has perdut, aquesta pressió jo crec que...
Sí, la deixes a un costat, sí.
I jo crec que si fos entrenador, quan abans s'acabin aquestes ratxes, millor.
Bueno, jo crec que això influeix més en aspectes com que el rival ja té més estudiat. Una derrota també serveix una mica per dissuadir segons quines coses. Jo sempre penso que, per exemple, tu tens una jugada d'estratègia que la fas molt, i clar, els primers 3 o 4 jornades tothom pensarà, el Sobrense li ha sortit bé, tal, de rebot i tal. Però després els equips rivals ja et venen a veure, perquè molts entrenadors, evidentment, venen a veure el Sobrense Aiguadols, com tot, però és allò que dius...
Hi ha molta vídeo també.
Ah, exacte.
Aquí, a la segona catalana, sorpreses a les justes.
Exacte, però una derrota per, sota el meu punt de vista, serveix també per coses que has fet durant molt de temps. Dius, ara això ho deixo de fer, llavors al cap de 2 jornades ho torno a fer una mica perquè no em tinguin despistar una mica el... Evidentment, si no es perd, l'objectiu és no perdre.
Clar.
No. Però no em desagrada el que diu el Ramon. És, de tant en tant, no dic que sigui s'ha perdre...
Però tu, per exemple, Aleix, l'equip l'havies pressionat per aquesta circumstància?
No.
És a dir, ho va portar magníficament bé.
És que jo me faig la pregunta...
I a més, i perdoneu que us ho digui, i això és vamos, la idea màxima d'equip. El Josu no perdona. El Josu, en aquest sentit, jo us puc assegurar que no... que perdonarà que un jugador hagi xutat cap amunt davant de porteria,
sí, falli un gol, sí.
Però que l'equip no doni el màxim, això ja...
Yeah.
I a més es veu. El jugador que potser no juga en tants minuts d'allò, és perquè potser no ha donat, no s'ha deixat.
Sí, el que s'ha de deixar.
Mm-hmm. I això és la clau. Els jugadors van als entrenaments... perquè veuen que hi ha uns entrenaments treballats, veuen que hi ha uns entrenaments amb...
Clar,
allò... lluitats...
Intensos.
Això ho passen bé, clar, disfruten.
I és una demostració que aquí, qui no treballi, ja pot ser una figura, marcar 50 gols, que si tu no...
No penques. En qualsevol cas...
És que jo, que perdona, Pitu, jo sí. Crec que l'entrenador i l'equip de Gornal encara s'estan preguntant... com van poder guanyar el Sobrense.
Bueno,
van tenir les seves opcions.
Ells van tenir les seves opcions, les van ficar,
sí, sí.
I nosaltres vam tenir les altres opcions i no van entrar.
Perquè havien guanyat i encara no se l'havien cregut, eh?
Així és la història, no cal sí, buscar,
sí.
Tampoc.
I així l'hem contat. En qualsevol cas, no em negareu que està apassionant aquests primers llocs. Clar, hi ha una diferència entre el líder, que és Can Vidalet, i el quart, per exemple,
4 punts.
De 4 punts, sí que després ja el Samaro queda una miqueta més despenjat del Sub, perquè hi ha una diferència de 5 punts, no? Però ara hi ha una lluita, si fem la ratlla aquí a partir del quart.
Home, tu imagina
que jo ara seria incapaç de dir que qui serà primer i qui serà segon.
Tu imagina que
així com parlàvem de la tercera, teníem més clar que l'Òdena...
La segona és diferent, hi ha molta, sí, més competitivitat, molta més igualtat...
I a més, queda't amb una cosa, Ramon, queda't amb una cosa. Aquesta setmana juguen primer...
Contra quart.
Contra quart, que és Sobrense,
sí, sí.
Contra Balcam
del Can Vidalet.
De Can Vidalet. Però és que l'Olivella rep la unificació pel Vitxe, a casa.
D'Olivella.
L'Olivella. Si l'Olivella és capaç de guanyar la unificació pel Vitxe i el Sobrense, que jo tinc fe de que guanyarà.
Bé, de fet, el Josu
diu... Jo tinc que fe que guanyarà, perquè a més...
Va dir obertament que el Sobrense anava a guanyar.
Jo tinc fe que guanyarà. Tu imagina com se posa la competició.
És que si no vas amb aquesta mentalitat, amb un camp com el Can Vidalet...
Sí, però tu saps que el Josu normalment no és de mullar-se, i ho va reconèixer l'altre dia. Va dir, vinga, va, em mullaré, no? Anirem amb...
Home, és un camp complicat, però també ho és per ells. O sigui, és, sí, complicat anar a guanyar el Can Vidalet, però el Can Vidalet deu dir que ve el camp Sobrense i això...
El Can Vidalet té una virtut, pel poc que el pots poder veure únicament el partit del Gornal que vam anar a veure... A més, un equip que, jo dic, molt pacient. És a dir, sap jugar molt bé, d'aguantar un resultat, i a la mínima que pot, pam. És que funciona així. El rival, el Gornal, va fer un partit seriós, que podia haver guanyat, va tenir alguna ocasió que altra de fer-lo, però jo, el Can Vidalet, és un equip que dius, no entenc, lluny que no entenc de tàctica, no, els meus coneixements no són molt, molt bons, però vaig veure un equip que dius, noi, no sé com han arribat d'una sortida d'un córner. Han arribat a la porteria, han arribat amb un tres i no res.
Ja.
Per tant, és un equip que o tens els, no els 5 sentits, sinó més, a fotuts amb el camp, o ja et dic jo que és molt complicat de puntuar.
El que passa és que si el Sobrense guanya sí que serà un cop sobre la taula, una demostració.
Bueno. Seria victòria tipus, Toni, Vistalegre,
sí,
o Sant,
sí,
Mauro.
O Sant Mauro.
No, victòria no, el camp de Vistalegre és un empat. Sant Mauro, perdona. Aquell dia del Sant Mauro...
El dia del Vistalegre, no, que ara t'haig de confessar una cosa, vale, va estar bé, però no va ser tant una victòria, perquè mira si la gent és mantell de guanyadora, que clar, tens aquella jugada del Minga,
Minga
que,
sí,
podia haver decidit, que podia haver decidit el partit
en l'últim instant,
i la gent ja se'n va anar i, amb allò que dius
clar, sí,
i atenció, perquè si la Lliga segueix així, l'últim partit de Lliga segurem ser canvi de led,
sí senyor,
aquí.
Guanyant, sí, jugant-se a la Lliga
31 de maig, si no recordo malament,
això de jugant-se a la Lliga, això de jugant-se a la Lliga, ja ho veurem,
5 mesos llargs. Senyors, ho hem de deixar. Ramon, moltíssimes gràcies,
res,
una vegada més, fins la propera. Toni, gràcies.
Molt bé.
Aleix, gràcies també a tu. I a vostès, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau, bona tarda.